tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Bon divendres. Estem ja a les portes de nou del cap de setmana. Aquesta setmana, el ser festiu a dimecres, ha estat vista i no vista, perquè ja estem a 3 de novembre, cap de setmana per endavant. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Com estàs?
Doncs molt bé, sent divendres encara millor.
Encara millor, I una mica enventats encara, perquè el vent torna a ser protagonista aquesta matinada arreu de les nostres comarques. No bufa amb tanta intensitat com ahir, però sí que ha contribuït a refredar les temperatures.
Doncs sí, Joel, refredar i de valent les temperatures, perquè ens llevem amb 4 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau a Das, 2 a Ribes de Freser i 3 graus a Ripoll. 7 graus a Santa Pau i a Figueres, 8 a Olot, la Vall d'en Bas i Vic, 9 graus a Castellfollit de la Roca, Sant Feliu de Pallerols, Mieres i Roses, i 12 graus a Banyoles, Girona i Anglès.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb en Dani Ramírez.
Avui el temps s'estabilitza, no tindrem pluja, però vent, vent encara important. No tant com ahir, segurament. La pluja va deixar ahir amb el front 27 litres per metre quadrat al refugi de Malneu, 17 a la Molina, 25 a Caralps, a prop de Núria, només 3 litres a Vic i a Olot. La temperatura al matí va pujar molt, mínimes que van pujar 8 o 10 graus, 25 de màxim a Anglès, però la nit va baixar molt la temperatura quan va passar el front, 7 sota 0 a la Tosa, o fins i tot 0 graus, una mica sota 0 graus, a dalt de tot del Montseny. Tot això amb vent molt fort, a Sant Feliu de Pallerols es va arribar a 97 km per hora, dalt del Montseny a 158 km per hora, a l'Estartit 77 km per hora, o a Olot 84 km per hora, Vic 60 km per hora. Bé, avui el vent pot ser notícia també, amb un dia variable, menys núvols, clarianes, farà sol, algunes hores centrals del dia, però al matí d'hora encara pot nevar cap a l'Alta Cerdanya i nord del Ripollès. Cota de neu 1.200-1.400 metres, ambient fred d'hivern, a muntanya fred intens. Però la resta el dia s'aguanta sense precipitacions. Bé, el vent serà moderat a fort tant dissabte com diumenge. Al cap de setmana ens passa un altre front la tarda de dissabte i per tant pot tornar a ploure a les comarques interiors, en principi poc, si neva cap a 1.800-2.000 metres i la temperatura una mica més alta, pot pujar 3 o 4 graus de dia, però les nits seran fresques, no tan fredes com la matinada d'avui. Avui ens llevarem una temperatura pràcticament hivernal.
Són les 8:03.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui les qüestions econòmiques marquen el pols de l'actualitat. A Olot, la Fira Orígens d'aquest any es centra en la cuina verda. Productors d'arreu de Catalunya es concentraran al recinte firal. S'hi realitzaran tallers de cuina amb cuiners de primera talla on es podran comprar productes de la mà dels mateixos productors i també es podran degustar. Aquest any la Fira Orígens garanteix la paritat entre cuiners i cuineres, ho diu el seu director Pep Palau.
Haureu notat que la presència de cuineres és important, doncs sí, i no perquè sí, sinó perquè sempre ha estat també un criteri que ens ha guiat, que volem que sigui així. No és fàcil trobar en programes d'activitats de cuina una presència tan important de dones. Bé, nosaltres doncs estem per damunt de la paritat, si hem de fer servir doncs aquest terme que està en voga, i esperem doncs que en properes edicions això faci taca d'oli i no n'haguem de parlar perquè sigui una cosa òbvia i natural doncs com hauria de ser.
Reconvertir-se per assegurar-se un bon futur és el que estan duent a terme a l'Art Cristià d'Olot, una de les empreses més antigues de la ciutat amb gairebé un segle i mig d'història. Tota la vida han fet sants i imatgeria religiosa, però el cert és que els temps canvien i les modes i els gustos també. Per aquest motiu, a banda de sants, també elaboren productes tan diferents com, per exemple, tiradors de cervesa.
Hem trobat doncs, bueno, que la imatgeria religiosa ha fet el seu recorregut, ha fet el seu camí molt llarg, però bueno, ens trobem que estem en un moment que l'empresa ha de buscar nous mercats, noves disciplines a qui oferir el seu producte, i és a partir d'aquí quan l'empresa doncs, fa poc temps que ha decidit crear una marca nova.
És en Josep Oliveres, director de l'Art Cristià d'Olot. A Ripoll, a través de la coordinació del musicòleg Antoni Madueño, han posat les bases d'un nou gran projecte que és inèdit a Catalunya per posar en contacte i generar treball en xarxa entre els arxius mil·lenaris del país en els quals es conserva la música.
Tenim des del Museu Nacional de Catalunya l'arxiu de la Corona d'Aragó, arxius dels bisbats de Barcelona, de Vic, Catedral de Girona, no me'n volia deixar cap, però en realitat hi ha les institucions, universitats més importants del país.
L'objectiu que es persegueix amb aquesta iniciativa és posar en valor tot aquest patrimoni que no està a la vista de la societat, descobrir-lo a través de la cooperació entre les diferents institucions que hi participin. Us ho explicarem. I encara en clau econòmica, més de 700 persones ja han respost l'enquesta de màrqueting turístic de la comarca.
Aquesta iniciativa, llançada per Turisme Garrotxa, té per objectiu construir el millor model turístic a partir de les opinions dels veïns i veïnes de la zona. Les principals preguntes han de servir per determinar els avantatges i inconvenients del turisme actual.
Escoltem la Gemma Canalies, és la presidenta de Turisme Garrotxa.
De si realment s'hi veuen molt de turisme, quins avantatges consideren que els hi aporta aquest turisme, quins inconvenients els hi porta aquest turisme, quin tipus de turisme ells les persones creuen que és convenient per al territori. En aquest cas, o sigui, sobretot hi ha molta part d'opinió, però sí que aquí vam extreure moltes dades quantitatives i però sobretot qualitatives per acabar desenvolupant aquesta estratègia de màrqueting.
I avui també anirem a Can de Bànol perquè l'Ajuntament adquirirà Can Branques. Ho fa de manera forçosa després que la propietat hagi demanat que s'expropiï aquesta edificació que es va qualificar ara fa 10 anys com a equipament sanitari. Això compromet les finances municipals, tal com reconeix l'alcalde Oriol Lázaro.
Vam asseure'ns amb els propietaris per pactar uns terminis, de dir, escolteu, podem afrontar aquesta compra, al final una expropiació és una compra, en diferents terminis buscàvem no hipotecar tant els comptes del consistori del poble, i al final ens van dir, home, feu els terminis que vulgueu, però a partir del 20 de desembre es començaran a crear interessos.
I a Camprodon l'Ajuntament es marca una nova meta per aquest mandat, transformar la zona del Camp de la Vila.
Una de les coses que tenim molt clares és adequar l'urbanització del Camp de la Vila, l'entrada al Camp de la Vila. Aquest sí que és una cosa que tenim en ment i aquests 4 anys ha de veure la llum i ha de ser una realitat. I això ho tenim molt clar i que sapigueu tots i totes que això ho tenim en ment i estem treballant molt a fons perquè això sigui una realitat.
Per aconseguir-ho, explica l'alcalde Xavier Guitart, ja han iniciat converses amb els propietaris de les parcel·les i també de la Sareb. I a Besalú, la comunitat local d'energia permetrà no només reduir la despesa als equipaments municipals, sinó també proporcionar-ne als veïns del poble.
Les noves plaques instal·lades al pavelló han de servir per ajudar les famílies vulnerables i per aquelles que viuen al centre històric i que per llei no poden col·locar plaques solars a casa seva perquè viuen en edificis protegits.
L'alcalde és Lluís Guinó.
Que reduirem un 15% aproximadament la despesa de tots els equipaments municipals. I l'altre, que és que de l'energia sobrant, de l'excedent destinat als equipaments municipals, l'enviarem a la xarxa i l'utilitzaran o adjudicarem un quilowatt que ens dona per unes 25 cases de Besalú.
Tenim moltes més coses per explicar-vos. Si us quedeu a l'informatiu les descobrireu, però ara el que fem és parlar d'esports. Cap de setmana a la vista i la Unió Esportiva Olot busca la 5a victòria consecutiva a Vilassar de Mar.
Els líders de tercera federació han certificat el millor inici de lliga de la categoria. Els jugadors de Pedro Dolera afronten el partit a 3 punts del Tona, que és segon, i a 4 de l'Hospitalet, que és tercer. El maig serà diumenge a les 5 de la tarda.
De que tothom t'espera, tothom t'estudia, tothom cada cop serà més difícil guanyar, i ara estem al minut de la basura, que dic jo, vull dir que aquí ningú t'espera encara perquè no, ningú s'està jugant res especial, però espera tu quan faltin 10 jornades, no? Amb la qual cosa, i té molt de mèrit el que estem fent, xapó per l'equip, i hem de seguir amb aquest treball del dia a dia, de picar pedra i de saber que allà on anem serà molt difícil sumar.
I l'hoquei Olot vol aixecar-se i confia en el factor de la Josep Jou.
Els olotins reben a l'escola Lubians aquest dissabte a 7:45 del vespre. Després de la derrota per la mínima a la pista del Dominicos, l'equip de Jordi Garcia vol recuperar la línia de la victòria, que significaria la segona en 3 partits de Lliga. El Lubians arriba sense encara haver sumat cap punt i com a debutant a la categoria per primera vegada a la seva història.
I avui també anirem cap a Sant Pau de Segúries perquè ja ho té tot a punt per acollir la novena edició de la Centúria 3. L'enguany la prova arriba amb una gran novetat, i és que hi haurà una distància més, la Rudis. En Jordi Antonez és l'organitzador de la proposta.
Sí, bueno, recorreguts és molt similar als de l'any passat. Ja tenim la cursa Gladius, que són 25 quilòmetres que, bueno, hem fet algun petit canvi i al final són 27 quilòmetres. Hi ha Scutum, a la 15 quilòmetres, que gairebé és el mateix track que l'any passat. I aquest any, com a novetat, tenim la cursa de 10 quilòmetres, que és Rudis. Bueno, en principi es presenta molt bé tot i a veure, esperem que ens faci bon temps.
A més, la Centúria clou enguany la Lliga de Valls Catalanes Trail Running Challenge, que és una de les referències del sector.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Ara són les 8 i 10. La Fira Orígens d'aquest any es centra en la cuina verda i és que la cuina tira i l'ecologia també. Productors d'arreu de Catalunya es concentraran al recinte Firal d'Olot. En aquest espai s'hi faran tallers de cuina amb cuiners de primera talla, es podran comprar productes de la mà dels mateixos productors i també es podran degustar. La Fira Orígens tindrà lloc d'aquí a dues setmanes. Pere Ubach.
Les verdures ecològiques, la pasta sense gluten o els anomenats superaliments estaran presents a la Fira Orígens d'aquest any. Es tracta d'una aposta per la cuina verda que des de l'organització de la fira asseguren que està guanyant pes en el món de la gastronomia. Per l'aula de cuina que ofereix la fira hi passaran professionals d'aquest món que mostraran el seu compromís amb aquesta mena de productes. El director de la Fira Orígens, Pep Palau, assegura que les cuineres tindran un pes important en aquest espai de la fira.
Haureu notat que la presència de cuineres és important, doncs sí, i no perquè sí, sinó perquè sempre ha estat també un criteri que ens ha guiat, que volem que sigui així. No és fàcil trobar en programes d'activitats de cuina una presència tan important de dones. Bé, nosaltres doncs, estem per damunt de la paritat si hem de fer servir doncs, aquest terme que està en voga. I esperem doncs, que en properes edicions això faci taca d'oli i no neguem de parlar perquè sigui una cosa òbvia i natural doncs, com hauria de ser-ho. No?
Pel que fa a l'espai firal, 60 estants amb productors d'arreu del territori comercialitzaran els seus productes. Des de l'organització destaquen el fet que el 26% d'aquests s'estrenaran a la fira i que els productes ecològics superen el 43% de l'oferta que hi haurà. També es tornarà a celebrar el concurs nacional de botifarra catalana i s'atorgaran altres premis.
Tornem a saber quina és la millor, quines són les millors i sabrem també quins són els millors productes de la Fira Orígens perquè tornem a fer altra vegada aquest concurs de millors productes en el que ja hem fet diferents categories de millor estant i de millor estant sostenible també.
L'últim espai de la Fira Orígens és l'aula de tast on es podran degustar diversos productes que estaran presents a la fira.
Inclourà també doncs, tastos que segur que despertaran interès com aquests de poma de muntanya de Biolort, un petit productor o una cooperativa de petits productors que repeteix i que ens porta doncs, probablement les millors pomes que es poden menjar avui al país, l'espirulina com un d'aquests productes nous, les avellanes, la kombucha, un altre d'aquests productes que de nova tendència i que de fet ja ens vam estrenar doncs, oferint-lo l'any passat, un tas de flaona.
La Fira Orígens tindrà lloc al recinte Firal d'Olot al cap de setmana del dissabte 18 i diumenge 19 de novembre. L'entrada tindrà un preu de 5 euros i en cas de voler assistir a l'aula de tast, caldrà abonar un euro més.
Un exemple de com les empreses tradicionals són capaces de reconvertir-se. De fet, s'han de reconvertir si volen assegurar un bon futur.
És el que estan duent a terme l'Arc Cristià d'Olot, una de les empreses més antigues de la ciutat, en gairebé un segle i mig d'història. Tota la vida han fet sants i imatgeria religiosa, però el cert és que els temps canvien i les modes i els gustos també. Per això, a banda de sants, també elaboren productes tan diferents com, per exemple, tiradors de cervesa.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Des de fa més de 140 anys, a l'Arc Cristià s'hi fan sants i imatgeria religiosa de tota mena. Actualment no es fan ni es venen els mateixos sants que s'elaboraven anys enrere i per això, mica en mica, l'empresa s'ha anat reconvertint. En parla Josep Oliveres, director de l'Arc Cristià.
Ens hem trobat doncs, bueno, que la imatgeria religiosa ha fet el seu recorregut, ha fet el seu camí, molt llarg, però bueno, ens trobem que estem en un moment que l'empresa ha de buscar nous mercats, noves disciplines aquí, oferir el seu producte, i és a partir d'aquí quan l'empresa pues, fa poc temps que ha decidit crear una marca nova.
Avui en dia, l'Arc Cristià hi continuen treballant persones que hi són des de fa més de 4 dècades. Totes elles segueixen amollant, retocant i pintant figures religioses, però ara també aprofiten els mateixos processos per fer altres productes, centrats especialment en objectes d'interiorisme i decoració.
fem des de tiradors de cervesa, podem fer, doncs, ara aquestes festes d'altura, doncs, vam decidir de fer una línia de figures de gegant diferent a les que hi havia fins ara, doncs, jugant amb els coloridos de el que serien les gominoles de la mainada, i vam poder fer aquests colors així més especials. Després també hem readaptat, doncs, ales de les nostres figures, ales d'àngel, això, per, com a centres de taula, com a sostén d'espelmes o coses així.
Fundada pels germans Vaireda i per Gavi Berga, pel taller hi han passat il·lustres artistes com Miquel Blai, Rafael Atxer, Venanci Vallmitjana o Eduard Tagantorn, entre altres. Un taller artístic sempre de gran nivell i que des de ben aviat van aconseguir exportar les seves creacions més enllà d'Olot. Avui en dia encara són moltes les comandes de sants que envien lluny de la comarca.
I en matèria turística, més de 700 persones ja han respost l'enquesta de màrqueting turístic de la zona.
Aquesta iniciativa, llançada per Turisme Garrotxa, té per objectiu construir el millor model turístic a partir de les opinions dels veïns i veïnes de la zona. Les principals preguntes han de servir per determinar els avantatges i inconvenients del turisme actual.
Des de Turisme Garrotxa, fa unes setmanes que s'ha publicat una enquesta per ajudar a consolidar la Garrotxa com una destinació de turisme sostenible. Dins el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la Garrotxa és una de les comarques que més visitants rep al llarg de l'any per destins com la Fageda d'en Jordà o els Volcans, entre d'altres. És per això que des de Turisme Garrotxa creien que era important treballar conjuntament amb la població per conèixer la seva opinió respecte al model actual. Ho explica la regidora de Turisme i Comerç d'Olot, Gemma Canalies.
Treballar aquesta estratègia conjuntament amb la població. I és en aquest cas que s'han llançat tota una sèrie d'enquestes, sobretot per veure què opinen, quina visió, quin coneixement té la població del turista i, a més de tot aquest model turístic que tenim. I a part d'això també, quina és la millor forma perquè ells, les persones vegin com una oportunitat el turisme. En aquest cas sempre considerem per nosaltres que els millors llocs per viure seran els millors llocs per ser visitat.
De moment, aquesta enquesta ciutadana ha tingut una bona resposta per part de la gent per ajudar a decidir quin ha de ser el model de turisme a la Garrotxa. També, per complementar les enquestes online, s'han realitzat entrevistes individuals i a peu de carrer per seguir coneixent les opinions dels veïns i veïnes de la comarca.
De si realment s'hi veuen molt de turisme, quins avantatges consideren que els hi aporta aquest turisme, quins inconvenients els hi porta aquest turisme, quin tipus de turisme les persones creuen que és convenient per al territori. En aquest cas, o sigui, sobretot hi ha molta part d'opinió, però sí que aquí vam extreure moltes dades quantitatives, però sobretot qualitatives, per acabar desenvolupant aquesta estratègia de màrqueting.
L'enquesta és totalment anònima i està enfocada a tota la població de la Garrotxa. Es pot respondre a través de la pàgina web de Turisme Garrotxa i té una durada aproximada de 5 minuts.
És un quart de 9 i 3 minuts. A Can de Bànol, l'Ajuntament adquirirà Can Branques. Ho fa de manera forçosa després que la propietat hagi demanat que s'expropiï aquesta edificació que es va qualificar com a equipament sanitari ara fa 10 anys. La situació compromet les finances municipals. El consistori, a més, assegura que caldrà buscar quin ús se li dona a partir d'ara, Jordi Altesa.
Can de Bànol haurà de pagar gairebé 336.000 euros per l'expropiació de Cal Branques, una finca on es plantejava créixer l'Hospital de Can de Bànol. El consistori havia intentat que qualifiqués com a residencial, però Urbanisme no ho va acceptar. Per això, la propietat ha requerit que s'executés l'expropiació forçosa i el tribunal n'ha determinat el preu de compra. Oriol Lázaro és l'alcalde de Can de Bànol.
Vam asseure'ns amb els propietaris per pactar uns terminis, de dir, escolteu, podem afrontar aquesta compra, al final una expropiació és una compra, en diferents terminis buscàvem no hipotecar tant els comptes del consistori del poble. I al final ens van dir, home, feu els terminis que vulgueu, però a partir del 20 de desembre es començaran a crear interessos.
Per això, el govern ha rescat diverses partides per fer front a l'expropiació.
I a Camprodon, l'Ajuntament es marca una nova meta per aquest mandat, transformar la zona del Camp de la Vila.
Per aconseguir-ho, ja han iniciat converses amb els propietaris de les parcel·les i la Sareb. Tot i que no saben quina serà la resposta del consistori, té molt clar que ells treballaran per aconseguir l'objectiu.
Paula Sayagó.
A més de resoldre la problemàtica de l'habitatge que afecta la comarca i el país en general, l'Ajuntament de Camprodon es marca un nou objectiu per fer realitat durant aquest mandat. Es tracta del projecte de transformació de la zona del Camp de la Vila. La voluntat del consistori és adequar la urbanització que hi ha a l'entrada d'aquest solar. L'equip de govern no té cap dubte que serà una realitat, sí o sí, en els pròxims 4 anys.
Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Una de les coses que tenim molt clares és adequar l'urbanització del Camp de la Vila, l'entrada al Camp de la Vila. Aquest sí que és una cosa que tenim en ment i aquests 4 anys ha de veure la llum i ha de ser una realitat. I això ho tenim molt clar i que sapigueu tots i totes que això ho tenim en ment i estem treballant molt a fons perquè això sigui una realitat.
Des del consistori asseguren que no saben si serà el projecte amb més transformació dels que es proposen. El que sí que tenen clar és que en cap moment la falta de voluntat per part seva serà un entrebanc. Per això ja han iniciat converses amb els propietaris de les parcel·les i Sareb.
Més coses. La Comunitat Local d'Energia de Besalú permetrà no només reduir la despesa als equipaments municipals, sinó també proporcionar-ne als veïns del poble.
Les noves plaques instal·lades al pavelló han de servir per ajudar les famílies vulnerables i per aquelles que viuen al centre històric i que per llei no poden col·locar plaques solars a casa seva perquè viuen en edificis protegits.
A Besalú estan tirant endavant la Comunitat Local d'Energia col·locant plaques solars a la coberta del pavelló del poble, de les quals se'n beneficiaran els equipaments municipals, però també particulars. En parla l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó.
Que reduirem un 15% aproximadament la despesa de tots els equipaments municipals. I l'altre, que és que de l'energia sobrant, de l'excedent destinat als equipaments municipals, l'enviarem a la xarxa i l'utilitzaran o adjudicarem un quilowatt que ens dona per unes 25 cases de Besalú.
Ara l'Ajuntament liderarà la constitució d'aquesta comunitat energètica. La gent interessada ja pot fer la seva sol·licitud i la idea és fer un estudi de necessitats de cares a que gent del poble pugui beneficiar-se d'aquestes plaques. D'entrada, des de l'Ajuntament ja tenen estipulades dues prioritats.
Dos criteris. Un, totes aquelles persones que tinguin dificultats socials i que el consorci ens digui que pateixen pobresa energètica, aquests tindran prioritat. I una altra qüestió, que és una problemàtica que té el Centre Històric de Besalú i que Cultura no autoritza posar plaques en el Centre Històric, doncs aquesta gent que el Centre Històric vol posar plaques solars, podran posar plaques solars, no caldrà posar plaques solars i els hi resoldrà l'Ajuntament amb aquesta comunitat local d'energia.
Paral·lelament, l'Ajuntament treballa per crear una comunitat energètica més gran que pugui beneficiar comerços i indústries, tot i que actualment encara es troba en una fase embrionària. La col·locació de plaques solars a la coberta del pavelló ha costat 60.000 euros, 40.000 dels quals han vingut subvencionats per la Diputació de Girona.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
La Unió Esportiva Olot busca la cinquena victòria consecutiva a Vilassar de Mar. Els líders de tercera federació han certificat el millor inici de lliga de la categoria.
Els jugadors de Pedrolera afronten el partit a 3 punts del Tona i a 4 de l'Hospitalet. El maig serà diumenge a les 5 de la tarda.
Informa Guillem Guardiola.
Després de derrotar l'Hospitalet per la mínima i de saltar Mollerussa en temps afegit, la Unió Esportiva Olot només té entre cella i cella allargar el gran moment que viu l'equip amb la cinquena victòria consecutiva a la lliga. Ara el Tona, a només 3 punts, és el perseguidor més immediat que tenen els olotins. L'Hospitalet és tercer després d'encadenar la segona derrota consecutiva. El nou rei de tercera federació és la Unió Esportiva Olot, que es desplaça fins a Vilassar de Mar per jugar en un camp molt semblant al del Castelldefels. Pedro Dolera és el tècnic de la Unió Esportiva Olot.
Bueno, és un equip molt complicat, el seu camp és un camp petit, potser el més petit que hem jugat fins ara, perquè és més petit que el camp del Castelldefels. És un equip molt intens, un model de joc molt semblant al Castelldefels i al Sant Cristóbal. Un equip agressiu, un equip defensivament molt junts, en línies molt juntes, que solen fer un 4-4-2 o 4-2-3-1.
El Vilassar de Mar és sisè a la taula i ve de perdre la setmana passada al camp del Mollerussa per la mínima. Dolera destaca que cada vegada serà més difícil guanyar i assegura que els agrada la pressió de ser els nous líders de tercera federació.
De que tothom t'espera, tothom t'estudia, tothom cada cop serà més difícil guanyar i ara estem al minut de la basura, que dic jo, vull dir que aquí ningú t'espera encara perquè no, ningú s'està jugant res especial, però espera tu quan faltin 10 jornades, no? Amb la qual cosa, vull dir, té molt de mèrit el que estem fent, xapó per l'equip i hem de seguir amb aquest treball del dia a dia, de picar pedra i de saber que allà on anem serà molt difícil sumar.
El Vilassar de Mar Unió Esportiva Olot es jugarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda.
Sant Pau de Segúries ja ho té tot a punt per acollir la novena edició de la Centúria Trail.
Les màscares de gladiadors ja estan preparades per coronar els nous guanyadors de la Centúria Trail, la cursa de muntanya que recorre la Via Romana. Ja hi ha més de 330 corredors confirmats per la cita d'aquest dissabte a Sant Pau de Segúries, una prova que celebra enguany la novena edició amb novetats. S'ha incorporat una nova distància, la Rudis, de 10 quilòmetres i més de 600 metres de desnivell, que coronarà el Turó del Sitjar. Així ho explica Jordi Antúnez, organitzador de la Centúria Trail.
Sí, bueno, recorreguts és molt similar als de l'any passat. Ja tenim la cursa Gladius, que són 25 quilòmetres, que bueno, hem fet algun petit canvi i al final són 27 quilòmetres. Hi ha Scutum, a la 15 quilòmetres, que gairebé és el mateix track que l'any passat. I aquest any, com a novetat, tenim la cursa de 10 quilòmetres, que és Rudis. Bueno, en principi es presenta molt bé tot i a veure, esperem que ens faci bon temps.
Les sortides de les tres curses es faran des de la plaça Estavanell de Sant Pau de Segúries, de manera esglaonada, entre 8:45 i les 11 del matí. Una de les altres novetats importants d'aquest any és que la cursa tanca el Vall Catalanes Trail Running Challenge, una mena de lliga que es va crear entre tres curses del nord de Catalunya i tres més del sud de França.
Centúria és l'última cursa del Vall Catalanes Trail Running Challenge. Això són sis curses que ens hem agermanat, tres del sud de França amb tres del nord de Catalunya, i a més Centúria aquest any és l'entrega de trofeus del final d'aquesta lliga.
Entre els assistents hi haurà els vigents campions. Albert Llong defensarà el títol de Gladius, mentre que Ivan Moreno ho farà amb l'escutum. L'espasa de fusta, l'escut romà i l'espasa romana per excel·lència ja estan preparades per tornar a ser aixecades.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Has de canviar els pneumàtics? Vine a Brillauto. Hi trobaràs primeres i segones marques a bon preu, des de 40 euros. I si vols alinear la direcció, et fem un 20% de descompte. A més, et regalem una neteja del teu vehicle. Brillauto, al carrer de França 31 d'Olot. Servei, qualitat i confiança.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
A Aresta, Camp Base, buidem la botiga per trasllat. Descomptes del 50 al 60%. En roba, calçats, complements, tot el que necessites per l'esport, ara a meitat de preu. A Aresta, Camp Base, ens traslladem i buidem la botiga. Recorda, 50% de descompte. T'ho perdràs. Aresta, al carrer Voló 16, d'Olot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El Festivalet de Roses torna a portar-vos els millors concerts a la platja, acompanyats per tastets de la gastronomia local. I escoltareu a Guillem Remisa, Abril Gabriel, La Mercabanda, Carlota Flaner, Clima i DJ Salvespre. No us perdeu les millors postes de sol de la Costa Brava, l'11 i el 12 de novembre. Per més informació, festivaletroses.cat.
Bon dia i bona hora, són 8:45 del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. I ara mateix us acabeu d'incorporar, heu de saber que aquest divendres va de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Aniol Puigverd, no, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
La pàgina econòmica marca el pols de l'actualitat. La Fira Orígens d'aquest any se centra en la cuina verda. I és que si la gastronomia tira, l'ecologia encara tira més.
Doncs sí, productors d'arreu de Catalunya es concentraran al recinte Firal d'Olot. En aquest espai s'hi realitzaran tallers de cuina amb cuiners de primera talla, es podran comprar productes de la mà dels mateixos productors i també es podran degustar.
Escoltem a Pep Palau, és el director de la mostra.
Haureu notat que la presència de cuineres és important, doncs sí, i no perquè sí, sinó perquè sempre ha estat també un criteri que ens ha guiat, que volem que sigui així. No és fàcil trobar en programes d'activitats de cuina una presència tan important de dones.
Reconvertir-se per assegurar-se un bon futur és el que estan duent a terme a l'Arc Cristià d'Olot. És una de les empreses més antigues de la ciutat amb gairebé un segle i mig d'història.
Tota la vida han fet sants i imatgeria religiosa, però el cert és que els temps canvien i les modes i els gustos també.
Per això, a banda de sants, també elaboren productes tan diferents com, per exemple, tiradors de cervesa.
Ens hem trobat, doncs, bueno, que la imatgeria religiosa ha fet el seu recorregut, ha fet el seu camí, molt llarg, però bueno, ens trobem que estem en un moment que l'empresa ha de buscar nous mercats, noves disciplines a qui oferir el seu producte.
És en Josep Oliveres, és el director de l'Arc Cristià d'Olot. I a la Garrotxa, més de 700 persones ja han respost a l'enquesta de màrqueting turístic que ha impulsat Turisme Garrotxa.
Treballar aquesta estratègia conjuntament amb la població. I és en aquest cas que s'han llançat tota una sèrie d'enquestes, sobretot per veure què opinen, quina visió, quin coneixement té la població del turista i, a més, de tot aquest model turístic que tenim.
I tot això ha de marcar el model turístic del futur. A Can Demànol, l'Ajuntament adquirirà Cal Branques. Ho fa de manera forçosa després que la propietat hagi demanat que s'expropiï aquesta edificació. Ara cal saber com es pagarà i quin ús es donarà l'immoble.
Vam asseure'ns amb els propietaris per pactar uns terminis, de dir, escolteu, podem afrontar aquesta compra, al final una expropiació és una compra, en diferents terminis buscàvem no hipotecar tant els comptes del consistori del poble.
L'Ajuntament de Camprodon es marca una nova meta per aquest mandat, transformar la zona del Camp de la Vila.
Per aconseguir-ho ja han iniciat converses amb els propietaris de les parcel·les i la Sareb.
Escoltem l'alcalde Xavier Guitart.
Una de les coses que tenim molt clares és adequar l'urbanització del Camp de la Vila, l'entrada del Camp de la Vila. Aquest sí que és una cosa que tenim en ment i aquests 4 anys ha de veure la llum i ha de ser una realitat. I això ho tenim molt clar i que sapigueu tots i totes que això ho tenim en ment i estem treballant molt a fons perquè això sigui una realitat.
I de Camprodon marxem ara cap a Besalú perquè la comunitat local d'energia permetrà no només reduir la despesa als equipaments municipals, sinó també proporcionar-ne als veïns del poble.
Les noves plaques instal·lades al pavelló han de servir per ajudar les famílies vulnerables i per aquelles que viuen al centre històric i que per llei no poden col·locar plaques solars a casa seva perquè viuen en edificis protegits.
Que reduirem un 15% aproximadament la despesa a tots els equipaments municipals. I l'altra, que és que de l'energia sobrant, de l'excedent destinat als equipaments municipals, l'enviarem a la xarxa i l'utilitzaran o adjudicarem un quilowatt que ens dona per unes 25 cases de Besalú.
És l'alcalde de Besalú, Lluís Guinom. En esports, la Unió Esportiva Olot busca la 5a victòria consecutiva a Vilassar de Mar. Els líders de tercera federació han certificat el millor inici de lliga de la categoria.
Els jugadors de Pedrerolera afronten el partit a 3 punts del Tona, que és segon, i a 4 de l'Hospitalet, que és tercer. El maig serà diumenge a les 5 de la tarda.
Bueno, és un equip molt complicat. El seu camp és un camp petit. Potser el més petit que hem jugat fins ara, perquè és més petit que el camp de Castelldefels. És un equip molt intens, un model de lloc molt semblant al Castelldefels i al Sant Cristòbal.
I Sant Pau de Segúries ja ho té tot a punt per acollir la 9a edició de la Centúria Trail. Enguany la prova arriba amb una gran novetat, i és que hi haurà una distància més, les rodis de 10 quilòmetres i més de 600 metres de desnivell positiu.
A més, la Centúria clou enguany la Lliga de Valls Catalanes Trail Running Challenge.
Escoltem en Jordi Antúnez, és un dels membres de l'organització.
Sí, bueno, recorreguts és molt similar als de l'any passat. Ja tenim la cursa Gladius, que són 25 quilòmetres que, bueno, hem fet algun petit canvi i al final són 27 quilòmetres. Hi ha Scutum a la 15 quilòmetres, que gairebé és el mateix track que l'any passat. I aquest any, com a novetat, tenim la cursa de 10 quilòmetres, que és Rudis. Bueno, en principi es presenta molt bé tot i a veure, esperem que ens faci bon temps.
Són les 8:35, però de què parlarem en aquest nou tram horari? Doncs anirem fins a les Planes d'Hostoles perquè els Mossos busquen uns lladres que van entrar robant tres domicilis del municipi en una mateixa tarda. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials. El dia en què també us parlarem del Museu Etnogràfic de Ripoll, que ha estat seu d'una trobada entre representants de diferents institucions de primer ordre en l'àmbit de la conservació de documents històrics.
L'humo de Pol Musicola, Antoni Madueño, la idea és que tots aquests arxius amb materials amb centenars d'anys d'història puguin treballar en xarxa de forma coordinada.
I parlant d'història, avui seurem a esmorzar amb la Laia Domingo, que és gestora turística del monestir de Ripoll, perquè aquest cap de setmana han organitzat diverses visites temàtiques al monestir. Per cert, que avui s'estrena el documental sobre la Cristina Salves, diu 508 dies.
Doncs sí, és el nom d'aquesta peça que narra la història d'aquesta veïna d'Oix que va acollir a un maqui durant més de 500 dies.
El Garrotxí Grau presentarà en exclusiva noves peces del seu últim projecte a la Sala Turín.
Ho farà aquest dissabte amb un concert on el jazz, l'electrònica i els recursos sintètics seran els protagonistes.
I també tindrem temps de parlar d'esports perquè l'hoquei Olot vol aixecar-se i confia en el factor de la Josep Jou.
Els olotins reben a l'Escola Lubians Gallec aquest dissabte a 8:15 del vespre.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món hi ha sintonia entre Esquerra i el PSOE per un acord d'investidura que doni estabilitat a la legislatura.
Aragonès afirma que amb l'amnistia s'aconsegueix un nou impossible després que Junqueras i Bolaños hagin cessallat el pacte a Barcelona.
Clients i treballadors d'una filial de Planeta denuncien que els han estafat en la venda a domicili.
Responsables de PDS relaten com es confon sistemàticament els clients per lligar-los amb noves compres. L'empresa ho nega i assegura que rep un percentatge mínim de reclamacions.
Nou ferits per la caiguda d'un arbre al pati d'una escola al barri de la Sagrera de Barcelona.
Dos adults i quatre menors han estat traslladats a l'hospital i els altres tres infants els han donat l'alta al mateix lloc de l'incident.
De fet, el vent agreuja també un incendi al País Valencià que ha obligat a desallotjar fins a 600 persones.
L'Agència Estatal de Meteorologia avisa d'unes previsions molt adverses amb ratxes de vent que podrien superar els 50 km/h.
A la pàgina internacional, l'exèrcit israelià encercla la ciutat de Gaza mentre ja hi ha més de 9.000 palestins morts.
Hamas demana un corredor humanitari segur per poder traslladar ferits del nord cap al sud.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Mapa de temperatures en un matí en què el vent torna a ser protagonista a moltes comarques.
Doncs sí, Joel, avui ens llevem amb 4 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau a Das, 2 a Ribes de Freser i 3 a Ripoll, 7 graus a Santa Pau i a Figueres, 8 a Olot, a la Vall d'en Bas i Vic, 9 graus a Castellfollit de la Roca, Sant Feliu de Pallerols, Mieres i Roses i 12 graus a Banyoles, Girona i Anglès.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Previsió meteorològica per avui, Dani Ramírez i pel cap de setmana.
Avui el temps s'estabilitza, no tindrem pluja, però vent, vent encara important, no tant com ahir segurament. La pluja va deixar ahir amb el front 27 litres per metre quadrat al refugi de Malneu, 17 a la Molina, 25 a Queralbs, a prop de Núria, només 3 litres a Vic i a Olot. La temperatura al matí va pujar molt, mínimes que van pujar 8 o 10 graus, 25 de màxim Anglès, però la nit va baixar molt la temperatura quan va passar el front, 7 sota 0 a la Tosa, o fins i tot 0 graus, una mica sota 0 graus, a dalt de tot del Montseny. Tot això amb vent molt fort, a Sant Feliu de Pallerols es va arribar a 97 km per hora, dalt del Montseny a 158 km per hora, a l'Estartit 77 km per hora, o a Olot 84 km per hora, Vic 60 km per hora. Bé, avui el vent pot ser notícia també, amb un dia variable, menys núvols, clarianes, farà sol, algunes hores centrals del dia, però al matí d'hora encara pot nevar cap a l'Alta Cerdanya i nord del Ripollès, cota de neu 1.200-1.400 metres, ambient fred d'hivern, a muntanya fred intens. Però la resta el dia s'aguanta sense precipitacions. Bé, el vent serà moderat a fort tant dissabte com diumenge. Al cap de setmana ens passa un altre front la tarda de dissabte i per tant pot tornar a ploure a les comarques interiors, en principi poc, si neva cap a 1.800-2.000 metres i la temperatura una mica més alta, pot pujar 3 o 4 graus de dia, però les nits seran fresques, no tan fredes com la matinada d'avui. Avui ens llevarem una temperatura pràcticament hivernal.
Peixos Isma, dum durum durum, peixos Isma, dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Els Mossos busquen uns lladres que van entrar a robar en tres domicilis de les Planes d'Hostoles la mateixa tarda. L'Ajuntament demana la col·laboració dels veïns i alerta que estem en l'època on més robatoris es produeixen a causa del canvi d'hora. Els tres robatoris es van produir entre les 6 i les 9 del vespre. Es tracta d'una manera d'operar habitual aquesta època de l'any, tal com ja havíem informat aquí mateix, en què es fa fos més aviat i en què en alguns casos els inquilins no han arribat encara a casa. Per això, des de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles han demanat a través de les xarxes la col·laboració entre els veïns, ja que en aquesta època de l'any amb més a la població, coincidint amb el canvi d'hora, la situació es complica. Marc Puig és l'alcalde de les Planes.
Per aquest motiu, que aquí us demanem la vostra ajuda i la vostra col·laboració. És important que durant aquest període, qualsevol actitud sospitosa que veieu, siguin persones o siguin vehicles, ho comuniqueu al 112. És important que quan es truqui al 112 pugui fer una descripció al màxim acurada possible de les persones que ens han cridat l'atenció o puguem comunicar la matrícula del vehicle, el color i el model del cotxe que ens ha resultat sospitós.
Les Planes d'Hostoles, com molts altres municipis de la comarca, és un territori extens, amb moltes cases disseminades, però no té policia local. Això fa que sigui més fàcil pels lladres poder-se escapar en cas que els enxampi algun veí robant infraganti. Ara, però, amb les noves càmeres, Puig espera que es faciliti la feina als Mossos a l'hora de poder-los enxampar. 3 minuts i 3 quarts de 9. Anem ara cap a Ripoll perquè el Museu Etnogràfic ha estat la seu d'una trobada entre representants de diverses institucions de primer ordre en l'àmbit de la conservació de documents històrics. Promoguda pel musicòlic Antoni Madueño, la idea és que tots aquests arxius, amb materials amb centenars d'anys d'història, puguin treballar en xarxa de forma coordinada. En té més detalls en Guido Sengerotti.
Ripoll, a través de la coordinació del musicòleg Antoni Madueño, ha posat les bases d'un nou gran projecte inèdit a Catalunya per posar en contacte i generar treball en xarxa entre els arxius mil·lenaris del país, en els quals es conserva música. Estem parlant d'arxius de museus, de catedrals, de bisbats o de monestirs. Ho explica el coordinador del projecte i musicòleg Antoni Madueño.
Pues tenim des del Museu Nacional de Catalunya l'arxiu de la Corona d'Aragó, arxius dels bisbats de Barcelona, de Vic, Catedral de Girona, no me'n volia deixar cap, però en realitat hi ha les institucions, universitats més importants del país.
L'objectiu que es persegueix és posar en valor tot aquest patrimoni que no està a la vista de la societat, descobrir-lo a través de la cooperació entre les diverses institucions que hi participin. Parla Toni Puig, coordinador de Civitas Cultura, i Gemma Illa treballa a la col·lecció de romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
És importantíssim que treballem amb xarxes i amb xarxes on hi hagi institucions diferents i que tenen interessos diferents, perquè això és una manera de poder créixer i de poder posar a l'abast de maneres diferents el patrimoni que entre tots tenim.
Això de que l'edat mitja era una època fosca i un cuerno de vaca, ¿vale? Va ser una època de molta experimentació, de molta gana, d'algunes lluites, però que vam posar els peus amb la Catalunya dels comtes a la Catalunya que tenim ara.
El resultat d'aquesta feina conjunta entre institucions ha de generar projectes com, per exemple, el recent Despertant Instruments Adormits, que va tenir una gran acollida a Ripoll.
Doncs ens quedem a Ripoll i ara seguim a esmorzar amb la Laia Domingo, que és gestora turística del monestir. Què tal, Laia? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per seure amb nosaltres aquí als 5 minuts més, esmorzar una estona i explicar-nos en què consistiran aquestes visites temàtiques que, de fet, ja han començat aquest dia de Tots Sants i que continuaran demà a partir de les 12 del migdia. Exactament, aquestes visites, quin temari tindran?
Demà el que commemorem és, com has dit, és el dia de Tots Sants, I la visita que proposem gira al torn de la mort, de la, explicar la vida a través de la mort. Hem, bueno, vull remarcar que Ripoll va ser panteocontal del segle IX al segle XII i té tombes importants, no només dels comtes, sinó també d'alguns monjos que van viure a Ripoll durant l'edat mitjana. I la visita que proposem és això, explicar com es vivia i com es moria a l'edat mitjana.
Ara sentíem precisament en Toni Puig que deia que l'edat mitjana no va ser una època fosca, sinó que va ser una època molt platòrica en altres aspectes. No sé si tu hi estaries d'acord amb això. En qualsevol cas, sí que és veritat que quan entrem al monestir de Ripoll veiem una gran quantitat de tombes, moltes vegades que ens passen desapercebudes i en les quals hi ha un munt d'història acumulada, no?
Exacte. Com bé deies, a l'edat mitjana cada cop intentem deixar enrere això de l'època fosca perquè és una època esplendorosa d'alguna manera. El monestir sí que té moltes tombes, té una part de, té una necròpolis excavada fa pocs anys, allà són les tombes poder més petites, més honestes, però té les tombes dels grans comtes de la Casa Comtal de Barcelona, com és la de Guifré el Pigós. I també tenim la tomba de Berenguer III, que és la tomba del segle XII, és original, i amb ella s'hi veuen, bueno, tot d'imatges representades, igual que la portalada. Ens falta el color, això sí, tots aquests anys que han passat, la portalada ha perdut el color, però ens l'hem d'imaginar tota ella amb aquestes imatges plenes de color i l'impacte que feien era molt diferent del que veiem ara.
De fet, la portalada, diguem-ne, és la gran porta d'accés, i mai més ben dit, la gran benvinguda al monestir de Ripoll. Quedem amb la boca oberta quan ens posem precisament sota de l'arc i ens aturem a contemplar-la. Quines són les preguntes més habituals que fan els visitants?
De tot. De si tenim les tombes de veritat. També ens diuen que no és una església romànica 100%, però també intentem explicar això. És una església que està viva, que ha perdurat tots aquests anys, que segueix celebrant el culte, i quan venen nens els expliquem que això és com una casa. Quan se'ns trenca la cuina, doncs la cuina s'ha d'arreglar. I a l'església, doncs, és el que hi trobem, el resultat de tots aquests segles. I la part que poder desencantar una mica més és la part de la, bueno, de la Renaixença, quan es fa la reconstrucció del monestir. Però tot és explicar-ho i és aprendre a mirar, també.
I tant que sí. Laia, suposo que una altra de les grans preguntes que us fan és si a dintre de les tombes queda alguna cosa, no?
Exacte. I sí, sí que en queda. No podem assegurar que sigui el Guifré, perquè encara no ho hem estudiat, però sí, hi ha ossos dins de les tombes. Igual que si anem a la necròpolis i traiem el cap, també les veurem plenes d'ossos. El que no ens conservem a la necròpolis, a la necròpolis, és l'aixovar funerari. Això no ho tenim, però els ossos sí que hi continuen sent.
Les tombes que hi ha a terra són les que normalment passen més desapercebudes, fins i tot en moltes vegades cometem l'error de trepitjar-les, no? Allà també hi ha molt de patrimoni històric.
Exacte. A la part de la necròpolis el que sí que ens marca eren els límits de les esglésies més antigues, de l'església abans de l'abat Oliva. El que vol dir que el monestir de Ripoll, amb un origen, va tenir una església més petita. En època d'Oliva, ell refà aquesta església, fa una església de 7 absis, imitant el Sant Pere del Vaticà, i la part de la necròpolis, que era l'antic cementiri que hi havia darrere l'absis, molesta, perquè dins del monestir no hi podien haver-hi aquestes tombes que no fossin de monjos, i aleshores el que fa l'abat Oliva és, doncs això, obrir la seva capçalera i a la part de la necròpolis queda enterrada per sempre dins la pròpia església.
Certament, Laia, ens has fet venir moltes ganes de gaudir d'aquestes visites. Recorda'ns quan es faran i si volem venir, què és el que hem de fer? Com podem demanar entrada? Hem de venir? Ho podem fer online? Explica'ns una mica.
Mireu, aquesta visita la fem aquest dissabte a les 12. Podeu venir directament a la guixeta, tot i que recomanem, sí que recomanem fer reserva prèvia. Podeu fer-ho per telèfon o bé podeu fer-ho a través d'internet a Cases d'Oliva. Allà trobareu l'agenda i, bueno, cliqueu la visita i us sortirà la venda. I veureu que també estem preparant una visita pel Pont de la Puríssima, que es titula Quina Bestiesa, i està dedicada a les bèsties fantàstiques que, bueno, que ens reflexen dins del claustre i dins de la portalada, també.
Que aquí podríem dedicar-hi una entrevista a part, si et sembla, perquè ens hi podríem entretenir una estona, també.
Sí, perquè aquesta, a més, forma part d'un programa que es diu Territori Oliva, i som uns quants monuments patrimonials que dediquem una visita a les bèsties aquest any.
Doncs, si et sembla, t'emplacem quan ens acostem a la Puríssima a parlar-ne. Laia Domingo, gestora turística del monestir de Ripoll, gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia, bona hora.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil, per només 38 euros al mes. O mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 972-26-24-25.
9 minuts i les 9. Aquest divendres s'estrena el documental sobre la Cristina Salva. Es diu 508 dies i és el nom d'aquesta peça que narra la història d'una veïna d'Oix que va acollir a un maqui durant més de 500 dies a casa seva. Malgrat les reticències del seu marit, el Mas La Sala d'Oix, hi van conviure la Cristina Salva, els seus pares adoptius, el marit i fills, i l'Antonio Figueres, l'àlies Crispín, que va arribar-hi demanant aixopluc, Pere.
Cristina Salva va néixer el 7 de maig del 1909 a l'Hospital Clínic de Barcelona. El mateix dia va ser abandonada pels seus pares biològics i portada a la maternitat de Barcelona. 5 anys després, la família de Los Solà de Sant Joan les Abadeses la va adoptar i als 25 anys es va casar amb Enric Sala, també de Sant Joan. Després de l'ECAT d'Olot, van decidir traslladar-se al Mas La Sala, a Oix. 5 anys més tard van ocórrer els fets que protagonitzen el documental 508 dies. El 13 de gener del 1945, el maqui Antonio Figueres, àlies Crispin, va arribar al Mas La Sala ferit i demanant aixopluc. En aquell moment, el marit es va oposar a acollir-lo pel perill que representava ajudar els maquis a l'Espanya franquista. Ho explica l'Iris Schneider, que interpreta el paper de la Cristina en el documental.
Tot i tenir aquesta fermesa i convicció en la seva decisió d'acollir el maqui, també hi havia por, perquè si, o sigui, tal com ens ha comentat la Sònia, si molt més tard diu, no, però això no n'hem de parlar massa perquè ens vindran a buscar, és a dir, ja com, o sigui, per molta fortalesa que tu puguis tenir com a persona, per dins continues tenint les mateixes pors, no? Llavors és interessant també això.
Després d'un any i mig i ja recuperat, Crispin va decidir reunir-se amb la resta de maquis a França i Cristina Salva el va acompanyar fins a la frontera caminant de nit. Des de llavors no es van tornar a veure, però van mantenir el contacte per carta fins que Enric Sala, el marit de Cristina, va decidir posar fi a la relació. Precisament una d'aquestes cartes ha estat clau per estirar el fil de la història i recopilar la informació necessària per fer aquest documental i també un treball de recerca. La Iona Pujol és la besneta de la Cristina.
L'Antoni Figueres explica amb la seva retirada, el seu exili cap a França, després del, de l'emboscada del Mas Puigverd fins que arriba a França, explicant doncs tot el pas pel Mas La Sala i també fins i tot fent petites biografies de tothom que estava a la sala en aquell moment.
El documental 508 dies s'estrenarà aquest dissabte al cinema Olot i a principis de desembre es reproduirà al Centre Cultural Can Trona de la Vall d'en Bas.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Esports, l'hoquei Olot vol aixecar-se i confia amb el factor de la Josep Jou. Els olotins reben a l'escola Lubians aquest dissabte a 8:15 del vespre, Roger.
Toca aixecar-se, és el principal objectiu de l'hoquei Olot després de caure els darrers instants a la pista del Dominicos. Va ser la primera derrota del curs en dues jornades que es porten de lliga, però les sensacions no van ser del tot dolentes. L'equip de Jordi Garcia va tenir moments de bon hoquei, agafant el pes del partit i generant perill a la porteria contrària. La manca d'efectivitat en la bola aturada va ser el principal escull per no sumar els 3 punts. El tècnic de Navàs té clar l'objectiu: guanyar aquest dissabte a la Josep Jou.
Toca aixecar-se, o sigui, això acaba de començar, nosaltres
venim aquí, estem a casa, jugarem amb l'afició i nosaltres el que volem és que és treure 3 punts i seguir sent invictes com a mínim a casa.
Per guanyar l'hoquei Olot haurà de superar l'escola Lubians. L'equip gallec disputa la seva primera temporada a l'hoquei Lliga Plata per primera vegada i compta amb un bloc de jugadors joves i veterans. El conjunt de Tomàs de Llano no ha sumat cap punt en aquests primers dos partits. Ha anotat només 3 gols, però sense anar més lluny, va fer suar el Vilafranca la darrera jornada. García avisa que no serà un rival fàcil.
Un equip patinador, com la majoria de gallecs, sí que és veritat que potser el Dominicos ja tenen més experiència i tenen jugadors potser amb una mica més de qualitat, però pel que hem vist i pel que hem analitzat és un equip que té molta intensitat, que sap molt bé què fer en cada moment, que a més tenen veterans i joves a la vegada, que segurament sabran estar al partit.
L'hoquei Olot Calvo Escola Lubians es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'Esports d'Olot. Des de les 7 es podrà seguir en directe a la sintonia de la Ràdio Olot. Abans del partit, el club ha organitzat una castanyada popular i alguna que altra sorpresa.
Vius o treballes per la zona del Pou del Glaç d'Olot i no saps on deixar el teu vehicle? Doncs aquesta informació t'interessa. Es venen dues places de pàrquing a molt bon preu. Estan molt ben situades i resoldran tots els teus problemes. Informa-te'n trucant al 661 36 22 42. Repetim, 661 36 22 42. Aprofita aquesta oportunitat. Dues places de pàrquing al Pou del Glaç. Ara és el moment.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Doncs fins aquí els 5 minuts més, gaudiu del cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora per despertar-vos de la millor manera i informar-vos del que passa ben a prop de casa. Salut a tothom.